les 12 en punt del migdia obrim segona hora de programa, una segona hora on la música serà protagonista, en aquest cas amb el Canta Notícies i amb l'actualitat, aquí amb en Ramon Manent i la seva guitarra. També parlarem de teatre, en aquest cas l'agenda dels dramàtics, que ens acosta com cada setmana la Maria Negra, perquè no us perdeu cap oportunitat cultural. Parlarem també de nutrició i trencarem mites, en aquest cas, sobre els sopars, i acabarem rentant plats amb en Joan Brugués. Tot això i potser alguna cosa més, si tenim temps, és el que completarà aquesta segona hora del programa, que la comencem ara mateix fent un repàs a l'actualitat local. I per fer-ho ja tenim aquí a l'estudi preparat a l'Abel Font. Bon dia, Abel.
Bon dia, Cris.
Bon dia el fa, eh? Avui sí que ho podem dir, eh?
I tant.
Ja anem amb màniga curta, ara sí que arriba la primavera i portem bones notícies.
Molt bones.
Molt bones. Quin és el titular d'obertura d'avui?
El tango.
Ui, vols ballar un tango?
No, si tu vols...
Sí, saps ballar tango?
Sí.
Sí o no?
Oh. Sí. Mira, no, t'ho diré...
A veure.
La resposta és sí.
Val.
En sé ballar un.
Un concret, que el vas estudiar.
Un concret i coreografiat amb aquesta figura cap aquí, aquesta figura cap allà. D'aquells que agafes la noia per l'esquena i l'altra mà amb una mà...
I la tires avall.
I la cavallera li toca terra. I la tornes a rapar amunt i vinga, un, dos, tres,
home,
cap aquí, cap allà.
Home, és el ball més sensual de tots.
De passió, apassional.
I què té a veure els tangos amb l'escala?
Que demà a la tarda vespre l'Alfolí de la Sal s'omplirà amb un concert de tango fantàstic amb una formació com és el Sextet Gerió. I qui diu tango, a nivell d'autors, de seguida l'imaginari se'n va cap a Argentina i se'n va cap a Astor Piazzolla. El concert de demà és monogràfic d'Astor Piazzolla, del qual l'enguany se'n celebra el seu centenari, i serà el segon concert del Portal Blau de Primavera. Entrades a la venda portalblau.cat, el preu de l'entrada 15 euros.
Home, doncs molt bé per veure Sextet Gerió.
Jo el recomano, perquè n'he sentit alguna pinzellada, i Sextet vol dir una formació... és un grup que va néixer com a quartet de clàssica, de dos violins, viola i violoncel, ampliat a sextet, amb un contrabaix i un piano. Per això ho posem davant, perquè dius, com a concert de petit format, el que quepa dins l'Alfolí, doncs jo crec que serà de luxe.
Doncs ja ho sabeu, compreu l'entrada.
Si no us va el tango, potser us va el teatre. I avancem que des de l'Escala s'ha muntat una nova sortida al teatre musical, en aquest cas. 25 de maig, Teatre Apollo Company, un gran clàssic de comèdia de Broadway que aterra a Barcelona. Les inscripcions i venda d'entrades es poden fer des de l'oficina de turisme fins al 4 de maig, això és dimecres vinent.
Per tant, molt cultural, eh? Això vol dir que ja tenim la cultura ben reactivada, eh?
No és que som a cap de setmana, què hem de dir?
Què hem de dir?
I estem sense... No, encara no és veritat el que anava a dir. Acabem-la la frase. Estem sense...
Sense mascareta?
No, estem sense...
Sense què?
Sense alcalde.
Ah, sense alcalde.
Volia dir-ho, però tampoc seria veritat. No és veritat que estiguem sense alcalde. És una mentida com una casa de pagès.
Home, de moment...
Hi haurà un canvi, però no estarem sense alcalde. Atenció, també per als interessats i els assidus a la política. Dilluns vinent no hi ha renúncia de l'alcalde en el ple ordinari.
No? Al final no?
Això és un error de càlcul en el qual jo poso el meu mea culpa. Perquè em sembla que algun moment es va dir presentaré la renúncia al ple ordinari, al proper ple ordinari, que és dilluns vinent, i jo m'ho vaig apuntar.
Uh-huh.
D'algun lloc ho vaig treure, i jo ho vaig dir-ho així,
sí,
sense contrastar si anava així o no anava així. Un cop hem rebut l'ordre del dia del ple de dilluns, resulta que no hi és el punt de la renúncia. Resulta que tot plegat es farà el dijous de la setmana vinent en un ple extraordinari on, en una sola sessió, allò ben mesclat i ben posat, hi haurà la renúncia de l'alcalde actual i hi haurà la presa de possessió del nou alcalde.
Molt bé,
la
doncs...
votació i presa de possessió del
així
nou alcalde.
Així el tindrem fins dijous que ve.
Aquí he puntualitzat això. Deia que anava tot molt amb cultura, sí, sense mascareta, sí, ja sense limitacions, sí, amb tot, diguem-ne que més o menys obert, encara que hi hagi algun positiu de Covid.
Sí.
L'exemple el donàvem dimecres passat a la tertúlia, on hi va haver una baixa, la de la Rosa Méndez, que havia donat positiu, no pas d'alcoholèmia, no, era positiu de
Covid.
Doncs la tercera peça també serà del món cultural, i és que aquest cap de setmana és un cap de setmana clau en les votacions de la sardana de l'any.
Val.
I l'Escala o Sardanistes Escalany s'hi juguen algo, si s'estimen una mica, el compositor Quimet Ostenc, que hi presenta la sardana Elna, que ja ha passat algunes eliminatòries i està a un pas, d'entrar a la final o de, tocar, premi.
Home, doncs així molta, sort i a veure si, pot ser la sardana guanyadora.
Els detalls busqueu-los a la web de la sardana de l'any, LSD em sembla que és, la sardana de l'any, LSD, que no és una altra cosa que en altres temps va estar més de moda i que feia un mal increïble, es veu? Busqueu la informació a la web i voteu de la manera que es pot votar. Esports. El grup primer de primera catalana de futbol baixa el taló aquest cap de setmana. Última jornada. El campió ha estat la Muntanyesa. Això ja és decidit des del dia que ens van fumbre una repassada a casa, que l'Escala no ha aixecat cap. No l'ha reconegut ningú del que havia estat amb el que finalment ha estat. El campió Muntanyesa, dèiem, va perdre en la categoria les Franqueses, Llagostera B i la Jonquera. Pel que fa a l'Escala, ben digna, malgrat pugui semblar que jo hi posava una mica d'ironia, mentida, no volia ser irònic, l'Escala ocupa la tercera posició abans de l'últim partit de Lliga a casa contra el Parets.
Home, doncs, ni tan mal, no?
No.
El problema és quan has trucat al cel, que baixar costa.
Exacte, molt digne, però quan havies estat líder en solitari, semblava que, que podíem flairar la història futbolística de l'Escala, que podríem aspirar a una categoria on no hi hem estat mai, doncs ha sabut...
Haurem de provar l'any que ve.
Allò que abans parlàveu del Tinder i relacions de parella i tal i qual, no? Ha semblat quasi com un coitus interruptus.
Home!
Ja hi érem,
però, no,
doncs,
però no.
Doncs va ser que no.
Va ser que no.
Agenda d'activitats i el temps complet en informatiu. Meteorològicament parlant, en Sergi ja ens posa en entredit que aquesta primavera està exercint de primavera. Tot allò que puja pot baixar. Cap de setmana amb més nuvolades de tarda, algun ruixat demà i molt bona mar, això sí.
I després de l'informatiu?
El Zona Mixta amb l'Ivan García. Anava a dir, anava a fer un pas enrere per l'agenda, en què, si no està decidit, pràcticament sí, demà no hi haurà botiga al carrer, per culpa de les previsions meteorològiques.
Home, és complicat, perquè pluja sembla que serà breu, però que n'hi haurà.
Bueno, sí, i si és breu...
Ja ens ho ha mullat tot.
Bé, bueno, no sé, podem podríem tenir una lona de plàstic i tapar i destapar.
Podria ser. Mira, per Sant Jordi ho vam fer.
Doncs, sí, però un cop va ploure, quantes parades quedaven a la platja?
Una, la de Solgat.
I la de la llibreria, però perquè la tenia davant de casa.
I ben tapadeta.
Amb un tendal de primera divisió. Aquí està dit tot això i no per res més d'abans informatiu.
Doncs a la una, tota aquesta informació de manera ampliada i tot seguit tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Moltíssimes gràcies, Abel. Fins després.
Fins a la una, doncs.
Pizza Pazza torna a obrir les portes. A partir d'ara, gaudeix d'un arròs a la terrassa amb una vista immillorable al golf. Assaboreix les nostres pizzas cuites al forn de llenya i la nostra cuina italiana de pasta fresca. I si no vols sortir de casa, també t'ho portem. Pizza Pazza. Comandes al 972-770327. 972-770327. I per gaudir del nostre espai, vine a l'Avinguda Riells 47. Obert de dijous a dilluns. Consulta la carta a pizzapazza.cat.
Són les 12 i 8 minuts del matí. Seguim endavant amb el més calent a l'aigüera d'aquest divendres 29 d'abril. Acabem mes, acabem setmana, ho acabem tot i entrem ja al mes de maig. Dilluns és el dia de la mare. Recordeu que què faríem sense les mares? Bé, no hi hauria món sense les mares. Per tant, ja sabeu que podeu opinar que és una d'aquestes festes comercials o li podeu fer un detallet ben bonic per dir-li a la vostra mare que l'estimeu. Mama, jo des d'aquí que t'estimo moltíssim. I ara seguim amb teatre, seguim amb els dramàtics i amb aquesta agenda que cada divendres ens acosta la Maria Negra amb tots els detalls culturals. A veure quina proposta us agrada més i us decidiu anar a veure.
Aquesta última setmana d'abril, les sales de teatre aposten per reservar opcions de cara al mes vinent. Arriben poques estrenes, entre elles hi trobarem el TNC, des de dimecres i fins diumenge, on s'hi pot veure Bye Bye Confetti, una representació programada en diversos horaris i molts d'ells adaptats a les escoles. La companyia La Baldufa ens presenta una història de pallassos, tendra i divertida. Tres pallassos ploren la mort del seu líder, Confetti. L'absència i el buit que ha deixat és absolut. Qui el substituirà? Entrades a tnc.cat. Els actors Pep Moner i Xavier Ripoll pugen a l'escenari de la Planeta amb Speer, una mirada a Europa i a la seva política, basada en la figura d'Albert Speer, el ministre de Hitler destinat a succeir-lo al capdavant del Tercer Reich. Després de sortir de presó, Albert Speer rep un historiador en el seu antic despatx. De la conversa amb el seu interlocutor, n'avenen reflexions sobre el poder, la barbària, la visió i la revisió de la història, que es va entrellaçant amb una trama d'equívocs i enganys. Entrades disponibles tant per divendres com per dissabte a laplaneta.cat.
120 metres d'amplada. No sé si vostè recorda com era la professió en Downs, però suposo que sabrà. Era la principal avinguda de Berlín. 6 quilòmetres fins a arribar aquí. I un altre més fins a arribar a la nova estació del sud. 7 quilòmetres, bé, aquí no hi cap. Just aquí acaba tot l'eix.
Dissabte, dia 29. A les 9 del vespre, l'Espai Ter de Torroella acull els colors del Duc Ellington, un recorregut divertit per la història del jazz on Cascai Teatre i Girona Jazz Project presenten un espectacle on el teatre i la música s'uneixen per acostar el món del jazz a tots els públics. Una funció coproduïda pel Festival Temporada Alta. Si no us voleu perdre aquest espectacle, compreu la vostra entrada a espaiter.cat. Ara mateix queden molt poques opcions. I si us agrada més la comèdia i la màgia, la vostra opció serà Màgia i Comèdia, als Ateneus, amb el showman Gerard Borrell. Una opció que es podrà seguir dissabte a Figueres, a la Sala Cate. Màgia i Comèdia, als Ateneus, és un espectacle còmic i molt gamberro, on Borrell demostra el seu enginy a l'hora d'improvisar els diàlegs amb el públic, fent riure i sorprendre els espectadors amb el seu inevitable estil, que barreja la màgia i la comèdia. Entrades a figueresescena.cat.
Emma, el més calent és a l'aigüera.
Canta Notícies, l'actualitat d'ací d'allà a ritme de Ramon Manent.
Falten 3 minutets per un quart d'una del migdia. És moment del Canta Notícies amb en Ramon Manent, que diu que avui ens vol parlar, òbviament, del Catalan Gate, perquè bé, ja veieu que cada matí, si fem un cop d'ull als diaris, són les notícies primordials que trobem a dalt de tot. Està aquí preparat ja? Vinga, sí, Ramon, engeguem cançó directa? Vinga, va, doncs, escoltem.
Entre Espanya i Catalunya el conflicte no ha acabat. Ara arriba una notícia que amb escàndol ha esclatat. Diuen si serà el govern, la nyiu. Diuen si en serà el govern aquell qui ens haurà espiat. Ja en respon, ai, la ministra, que tot és legalitat, que el procés fou terrorista i és just d'haver-lo espiat, que si ens volem separar, a la nyigo, que si ens volem separar, hem d'estar tots vigilats. Faci fred, no plogui o nevi, espiar és secret d'estat. No hi cal la transparència i regna l'opacitat. Que si els volem atrapar, a la nyigo. Que si els volem atrapar, ningú no confessarà. Han anat a la cacera, ho diu el Catalan Gate, més de 60 persones, inclosos el president. Diuen que ens volen callar, a la nyigo. Diuen que ens volen callar perquè volem llibertat. Ara ve la primavera i ja veus quin enrenou. L'escàndol a molts esvera, però veurem aquí qui es mou. Es demanen dimissions, a la nyigo. Es demanen dimissions, però es quedaran als sillons. estat la premsa estrangera la que ha destapat el cas. La ministra no s'altera, ella no la llegeix pas. Si em volen fer dimitir a la Nyigo, 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 si em volen fer dimitir, no em penso moure d'aquí. Mentrestant, els catalans, que sempre estem perseguits, ens unim per protestar, aquesta vegada sí. Però si sempre hem de patir, a la Nyigo, 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 però si sempre hem de patir, venen ganes de fugir. Però alçarem nostra bandera davant tots els tribunals, reclamant la independència sempre en nom dels tribus dels drets humans. Fins i tot els parlaments, la Nyigo, 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 fins i tot els parlaments on tot pinta malament. I acabo la cançoneta, un bon tros malhumorat, que de tanta comedieta jo ja n'estic més que fart. Però no em canso de cantar, i això sí, peti qui peti, però no em canso de cantar, pau, justícia i llibertat.
Doncs molt bé, el Catalangate aquí, musicat, Ramon, l'actualitat del dia,
Doncs aquí la tens, Cristina, veus? Aquesta setmana, el Cap de Notícies, dedicat a això que en diuen el Catalangate, que és el conflicte aquest entre Espanya i Catalunya, que és tal com titulo la cançó, Catalangate entre Espanya i Catalunya. I apa, que, bueno, que cadascú s'ho agafi com pugui, com vulgui o com bonament li plagui. Que vagi molt bé el programa, us ho passeu molt bé, i tu sempre tan simpàtica i risuenya. Cristina? Vinga, una abraçada a tots.
Moltes gràcies, Ramon. Doncs fins aquí el Canta Notícies i nosaltres seguim endavant, en aquest cas parlant de nutrició. Però primer, pizza.
A la ronda de l'Olla de l'Escala, pizzeria, restaurant El Volantí, al davant del mar, al Port d'en Perris. Veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la costa i també les pizzas fetes amb massa artesanal. I les nostres pastes. Espai idoni per a celebracions familiars i amb amics. El Volantí, amb terrassa davant del mar a la ronda de l'Olla de l'Escala. Reserveu taula al volantí.cat o als telèfons 972 77 51 91 o al 669 24 12. El Volantí, volem ser part dels teus millors moments.
I com us havia dit, parlarem de nutrició i en aquest cas desmuntant mites dels sopars. Ho farem amb la Naila Martínez, My Nutritionist, que ja sabeu que és tota una experta. A veure què ens explica.
Continguts en xarxa.
L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
Naila Martínez, My Nutritionist. Benvinguda una setmana més a Menja't la vida. Com va tot plegat? Com estàs?
Molt bé, creant vida.
Oh, oi, 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 oi. Per tant, ja és oficial?
Ja és oficial.
Doncs per molts anys et felicitem. Gràcies. També al programa. Per molts anys, ara, com et trobes?
Bé, cada vegada millor. Hem de dir que jo crec que, estic creuant els dits, però crec que seré de les que al segon trimestre ja hauran desaparegut els símptomes.
Ai,
habituals,
doncs, escolta,
del primer.
Moltes felicitats, de veritat, moltes felicitats. Moltíssimes.
Gràcies.
Va, avui de què parlarem?
Doncs avui parlem de mites, d'aquests mites dels sopars.
Ai, ai, ai. Va, sí, molts.
Jo em porto un parell o tres, però m'agradaria, Piri, que tu pues, me preguntessis. Venga. Sobre altres mites que et vinguin al cap.
Segur que me'n vindran.
El primer, sí. El primer, molt extens, o sigui, crec que gairebé tothom qui ens està escoltant l'haurà sentit o el creu així, i és l'amanida, l'enciam de nit provoca retenció de líquids.
Sí. L'amanida engreixa, sí.
L'amanida engreixa de nit.
Ah, infle per la nit, sí.
Infle per la nit. Val. Doncs això és un mite. Per què és un mite? Doncs perquè l'enciam en si és un 90% aigua. Per tant, aporta, a més, no? Potassi, fibra, àcid fòlic, entre altres nutrients, i que, per tant, afavoreix l'eliminació de líquids. Per tant, no agreuja la retenció de líquids. Ara bé, què pot passar? Doncs que si en aquesta amanida de la nit on hi posem enciam i posem moltíssima sal, salses que porten moltíssima sal, o embutit, o altres ingredients amb aquestes amanides, que al final acaben sent de tot menys amanides, doncs sí que en aquest cas és possible que això afavoreixi una retenció de líquids, però no és l'enciam en si, sinó el que nosaltres hi posem en aquesta amanida.
O si, per exemple, deixem el setrill allà, no?, i podem comptar fins a 10. Un, dos, anar tirant l'oli. Aquí tampoc, no? Tampoc seria correcte.
Doncs tampoc. A veure, l'oli d'oliva verge extra sabem que és saludable, però, com tot, doncs, que un aliment sigui saludable no vol dir que el seu consum sigui il·limitat. I aquest consum dependrà del que nosaltres ens movem durant el dia. I, òbviament, si durant el dia gairebé no ens hem mogut i hem tingut una dieta rica en sal i pobra en aigua, no?, ens hem hidratat poc, doncs és probable que de cara a la nit ens sentim més unflats o més unflades, sobretot les extremitats inferiors, i això no és conseqüència del consum d'enciam, sinó conseqüència dels hàbits habituals en el dia a dia.
D'acord. Primer
mite. També hem de tenir en compte... Sí, però vaig a parlar... Sí, vaig a continuar amb l'enciam i continuo, val? És important, no només l'enciam, sinó tots aquells vegetals que consumim en cru, és important mastegar-los molt bé. Bé, és important mastegar molt bé tot. Però en el cas dels vegetals, si no masteguem molt bé nosaltres amb les dents, és molt complicat que el nostre tracte gastrointestinal sigui capaç de desfer totes les fibres vegetals d'aquests aliments. Per tant, hem de mastegar molt bé. Tampoc és important allò de comptar fins a 100 o... No, simplement és posar-nos el menjar a la boca, deixar els coberts, mastegar fins que tinguem un puré a la boca i, d'aquesta forma, iniciar la digestió, que la iniciem a la boca, d'una forma que faciliti la resta de mecanismes que segueix el sistema digestiu.
D'acord. Per tant, sí, podem menjar enciam, no hem d'afegir-hi res que el faci massa calòric, no?, que no el faci saludable, diguéssim, i mastega bé, sí?
I mastega molt bé, exacte. Per tant, punt a favor a les amanides de cara a la nit, o les verdures cuites, o bueno, verdures en general, punt a favor millor que altres solucions ràpides que són menys saludables.
Vinga, segon mite.
Segon mite. Podem sopar fruita i iogurt?
Ai, mira que el tenia aquí apuntat.
Sí?
Fruita no, millor iogurt, no? Sempre diuen, no, fruita no per
fruita
la nit.
No,
millor
iogurt. La fruita la podem menjar quan nosaltres vulguem, la podem menjar al matí, a migdia, a berenar, a la nit, quan ens vingui de gust. Òbviament, si ens sente bé i no tenim cap intolerància ni cap malabsorció dels nutrients que tingui la fruita. Sí, és cert que a vegades amb només sopar una fruita el nostre cos no tindrà tots els nutrients que necessite. I per tant, l'endemà ens podem alçar amb moltíssima gana o inclús durant tot el dia següent tenir pics d'ansietat per menjar tot allò que el dia anterior no hem menjat. És una bona opció sopar fruita? Bueno, si no tinc gana o tinc molt poca gana, em ve de gust algo més fresc, doncs sí, és una bona opció menjar fruita. Però intentem afegir-hi, doncs, per exemple, el iogurt, que porta la part de proteïna, o aquesta fruita ficar-la dins d'una amanida on hi podem posar altres coses, no? Com pot ser doncs, la tonyina o un ou dur, no? O sigui, sempre aportar la part de l'aliment ric en proteïna, perquè hem de pensar que de forma generalitzada en mengem poc al cap del dia de proteïna. I és important no saltar-nos en aquelles menjades principals l'aport de proteïna, perquè llavors encara serà més difícil poder arribar a la ingesta que nosaltres necessitem. Llavors, a la nit, hem de sopar una fruita i un iogurt? Hem de sopar el que ens vingui de gust. Com més variada sigui la nostra alimentació en el dia a dia, més aport diferent de nutrients i més arribarem a allò que el nostre cos necessite. Però si un dia ens ve de gust menjar algo lleuger, doncs una fruita amb un iogurt pot ser una bona opció.
I millor fruita o millor iogurt? Perquè aquest també és un altre mite. No, fruita per la nit no, que també engreixen. Millor un iogurt que és proteïna. Això és cert, no és cert?
A veure, el iogurt, primer ens hem de plantejar com serà aquest iogurt, si serà ensucrat, si serà de sabors, si afegirem mel, si posarem fruits secs, no? Vull dir, al final, què és millor? Doncs depenent del moment, depenent de la gana que tenim, hem de tenir en compte que ens hem d'escoltar, que si nosaltres tenim gana, doncs probablement amb un iogurt ni amb una fruita tindrem suficient, però depèn també del que haguem menjat la resta del dia. Si no tenim massa gana però volem menjar alguna cosa per abans d'anar a dormir i no hem menjat fruita en tot el dia, doncs us recomano que mengeu fruita. Per això ho hauríem d'individualitzar.
O sigui, fruita sí,
no hi ha una
sí,
cosa millor que una altra.
Fruita sí.
Fruita sí, sí, sempre sí, abans, durant i després de les menjades, sempre i quan, de forma individualitzada, ens senti bé.
Va, un altre mite. Millor no sopar, o sopar ben d'hora, tipus les 6 o quarts de 7, quarts de 8, com a molt, 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 com si fóssim nord-europeus, perquè si no també ens engreixem, sobretot amb aquests desdejunis que estan corrent per ara, que per aquí, no?, que ara que estan de moda, que la gent deixa de menjar, doncs, no sé, a partir de les 7 de la tarda posa.
Val. Jo crec que hem nombrat moltíssimes coses. La primera és sopar a les 6 de la tarda. Jo no sé, els oients, quin és l'horari laboral que tenen, però hi ha molts dies que arribo a les 9 i mitja o a les 10 de la nit a casa. Per tant, ja una mica impossible sopar a les 6 de la tarda. Hem d'adaptar el sopar a la nostra vida, òbviament, però sí que és cert que sopar un parell d'hores abans d'anar a dormir ens ajudarà a fer la digestió, ja que descansem molt millor. Per tant, potser no és necessari a les 6 de la tarda, però sí que és molt millor entre les 8, les 9 o les 9, màxim les 10, si ens anem a dormir a les 12, o si anem a dormir més aviat per poder descansar les 8 hores diàries, doncs poder sopar això, un parell d'hores abans d'anar a dormir. No agitar-nos després de les menjades, sinó estar una miqueta reclinats per poder afavorir la digestió. Això també farà doncs, que aquestes persones que tenen tendència que hi hagi una distensió abdominal, o sigui que se'ns omfli la panxa després de les menjades, el fet d'estar més incorporats en lloc d'agitar-nos directament doncs, poden facilitar aquestes digestions i que no hi hagi tanta distensió abdominal, sempre i quan no hi hagi cap patologia que ho generi. Uh-huh. Val. Després has parlat, Pili, del dejuni, no?
Sí.
Que està de moda.
Sí.
Bé, el dejuni, com a tal, pot ser una estratègia individual per a persones de forma individualitzada. És a dir, hi ha una persona doncs, que, hi ha una, que té una alteració metabòlica i que a un professional de la salut, un nutricionista, li pot interessar fer un tractament amb dejuni per millorar metabòlicament la salut d'aquesta persona, no? I assessorar-lo i acompanyar-lo i sobretot explicar-li què ha de menjar en aquest moment de desdejuni, no? Que no és me passo no sé quantes hores sense menjar i després menjo el que vulgui, no? Vull dir, hi ha d'haver un acompanyament. Quan aquests dejunis s'utilitzen per a la pèrdua de pes, no deixen de ser dietes miracle. No funcionen.
No funcionen. Perfecte, així, vale. Taxatiu.
Tal qual. No funcionen. No sopar, a veure, si no tenim gana, és a dir, si arriba l'hora de sopar i resulta que jo he estat menjant durant el dia, he berenat i arriba l'hora de sopar, no m'he mogut durant el dia i no tinc gana, doncs sí que ens hauríem de plantejar si jo tinc gana o no tinc gana i menjar en funció d'aquesta sensació de gana. A vegades sí és cert que com que hem de sociabilitzar, doncs a vegades no ens podem saltar, no?, aquestes menjades principals, però menjar menys en funció de la nostra sensació de gana. Si no tenim gana, no mengem. Ara bé, saltar el sopar voluntàriament per X motiu, no ho aconsello i no és saludable.
Uh-huh. Va, un altre mite dels que em venen al cap, eh? No cal, no hauríem de menjar hidrats per sopar, només proteïna.
Vinga, és que n'hi ha molts, eh? El sopar està ple de mites. Jo no sé què fa la població, arriba a sopar i deu de nunca cau al cap de dir ara que menjo, no? Perquè això es pot, això no es pot. Vinga, hidrats de carboni. De fet, el mite que corre des de fa uns anys és que no podem menjar hidrats de carboni més enllà de les 6 de la tarda. O sigui, a les 5 i 59 sí, però a les 6 ja no. Estic bromejant, eh?
Sí, sí, sí.
Òbviament, la quantitat... Sí, vull partir de la base de que els hidrats de carboni o els aliments rics en hidrats de carboni no engreixen, val? La qüestió és que si jo no em moc durant el dia i consumeixo molta quantitat d'aquests aliments, doncs al final, com que no els consumeixo, com que no els gasto, com que el meu cos no es mou i no els gaste, representa que m'estic sobrealimentant, estic menjant per sobre del que jo necessito. I el meu cos què farà amb aquella energia sobrant? Doncs la guardarà, la desarà en forma de greix. Val? Llavors, no és que l'aliment en si engreixi, sinó que el fet de menjar per sobre del que jo estic gastant doncs fa que jo acumuli greix. Llavors, si jo durant el dia gasto molt, i gastar molt no és anar una hora al gimnàs, sinó que en la resta del meu dia a dia tinc moviment, és a dir, vaig caminant a la feina, pujo o baixo escales, no? O sigui, intento moure'm el màxim possible, doncs la quantitat d'energia que jo necessitaré serà més alta que si jo m'he estat 14 hores o 12 o 8, les hores que treballeu, assegut en una taula. Clar, la despesa energètica aquí serà molt baixa, per tant, la necessitat energètica serà baixa. Què vol dir això? Que no podem menjar hidrats a sopar? Bueno, depèn del que haguem menjat durant el dia. Si durant el dia no n'he menjat gens i a la nit em vull menjar i no he gastat res o poc, doncs els puc incorporar. Si jo durant el dia ja n'he menjat bastant i a la nit no em vull menjar perquè considero que tinc una vida poc activa, doncs el podríem no posar-ho. Ara bé, el que sí que hem de posar sí o sí són els aliments rics en proteïna, perquè ja ho hem comentat abans, que si no, no arribaríem als requeriments.
Val. I quins aliments rics en proteïna? Perquè, per exemple, els llegums no són mai una primera opció per sopar, no? Perquè són indigestos.
No ho són perquè culturalment no els tenim incorporats. No són indigestos. Hi ha persones que no digereixen bé les llegums, però perquè en mengen poques. O sigui, com més llegums mengem, més s'acostuma el nostre tracte gastrointestinal a digerir-les i més fàcil ens és menjar-les. També podem optar per preparacions més lleugeres, com tipus purés, no? O sigui, humus, per exemple. Hem dit que la digestió comença a la boca. Si sou persones que mengeu molt ràpid, doncs clar, aquestes llegums, si no les mastegueu molt bé, costarà molt més de fer la digestió i és quan jo les trobaré indigestes. També és veritat que deixar-les en remull el dia abans, o sigui, entre 12 i 24 hores abans de cuinar-les, facilita la digestió i el consum d'algunes espècies, com pot ser el comí, pot facilitar també la digestió d'aquestes llegums. Però podem posar una o dues cullerades de llegums a les amanides, per exemple. Mm-hmm. Clar, Pili, quan parlem de llegums, a vegades ens ve no, la llegum amb el xoriço, la costella... Llavors dius, què és el que és indigest? La llegum o el xoriço, la costella i tots els greixos que porta, no? Vull dir que ens hem de plantejar a vegades no un aliment, sinó tot el preparat, però amanides de llegums a sopar, en podríem incorporar sense cap problema.
Va, i una última, no sé si tu en tindràs alguna més, eh? Allò que diuen de esmorzar com un rei, no? Menjar com un príncep i sopar com un pobre, és a dir, sopar poquet, sí o no?
És un mite totalment, també. Depèn del que jo hagi estat menjant durant el dia i hem de pensar que quan anem a dormir no ens morim i el dia següent ressuscitem. Nosaltres, quan anem a dormir, el nostre cos segueix tot un seguit de processos metabòlics que requereixen energia i que, per tant, hem de menjar abans d'anar a dormir, si tenim gana, és a dir, si no hem arribat a les necessitats del dia, per poder cobrir aquestes necessitats. A vegades el fet de menjar molt a sopar són aliments molt calòrics o molt indigestos, ens anem a dormir, no?, seguida, i això ens pot perjudicar, però és més pel tipus d'aliment, per la digestió, per lo pesada o lleugera que sigui, que no pas per el consum calòric. Si no he estat menjant gairebé durant tot el dia, doncs a sopar hauré de menjar, perquè si no cobreixo les necessitats. I l'esmorzar, ja sé que estem parlant de sopars, però ja que has dit aquesta, l'esmorzar no és l'àpat més important del dia. Tots ho són en la seva, o sigui, d'igual manera. De tant al matí, si tinguéssim gana, podríem esmorzar, però el mateix, si no tinguéssim gana, podríem no esmorzar i no passaria absolutament res.
D'acord. Ai, ja no me'n queden cap més mite a mi. No sé si te ve al cap algun que t'hagis trobat tu a la consulta.
Bàsicament són sobretot els relacionats amb les verdures a la nit, que és molt curiós, no? Verdures a la nit, fruita a la nit, no? Que dius, en qui li deu d'interessar que no mengem verdures i fruita a la nit, que són els aliments més saludables. I també els hidrats, per bueno, el consum de pasta, el consum d'arròs, no? de patata a la nit, quan realment aquests aliments, si els mengem amb la mesura que el nostre cos necessita, no ens haurien per què engreixar. No? Llavors, aquests serien com a partir d'aquests tres grups en poden sortir molts més de mites, però aquests serien els més habituals.
D'acord. Déu-n'hi-do. Doncs escolta, si tenim alguna consulta, Naila Martínez, My Nutritionist, a mynutritionist.es, podem demanar cita, i també a Instagram, si et seguim, a my-nutritionist, també tens doncs, això, aquest canal obert per fer-te preguntes. Déu-n'hi-do, quants mites, no?
En tenim molts.
Quina feina deu de fer, perquè com molt bé ens has explicat en moltes ocasions, estem infoxicats, no? Tenim tanta informació i a vegades és tan contradictòria que anem una mica perduts. Per tant, gràcies per tirar avall aquestes fake news, aquests falsos mites. Naila, una abraçada molt gran, cuida't moltíssim.
Igualment.
I repeteixo, moltes felicitats.
Gràcies.
Adéu-siau, fins la setmana vinent.
Adéu.
Adéu.
Continguts en xarxa. Que bonic.
bonica n'és la mare, que bonica nit serena, de tant mirar l'ocel blau, l'ocel li blaveixen.
La mar és vida.
Dissabte 14 de maig a l'Escala, la mar és vida. Renovable sí, però no pas així.
A les 12 del migdia, al Centre Esportiu i Recreatiu de l'Escala, un debat rigorós amb els científics Antonio Turiel i Ferran Vallespinós.
I al vespre, amb més de 25 actuacions entre músics, cantants i poetes, veniu a viure un macroconcert en contra del projecte del Parc Eòlic Marí Tramuntana. A partir de les 7 del vespre, a la plaça de l'Univers de Riells.
La mar és vida, renovable sí, però no pas així.
Dissabte 14 de maig, tothom a l'Escala.
Us hi esperem.
Quan dic l'Escala, dic la barca del meu pare.
Doncs ja ho sabeu, macroconcert que tindrem a l'Escala el proper 14 de maig, ja ho sabeu, hi podeu accedir i participar. I nosaltres seguim endavant parlant de creativitat i innovació i tot seguit el Rentaplats amb en Joan Brugués. Però primerament parlem per què va ser el Dia Mundial i a través del POU ens en parlen.
Continguts en xarxa.
El 21 d'abril se celebra el Dia Mundial de la Creativitat i la Innovació. De fet, és una celebració molt nova que es va establir de forma oficial el 2018, és a dir, fa 4 anys. L'objectiu d'aquest dia és promoure el pensament creatiu multidisciplinari que ens pugui ajudar a aconseguir un futur sostenible. Avui, al POU d'aquesta setmana, en parlem amb la directora de la Unitat d'Innovació de Producte i Simulació Multifísica del Centre Tecnològic Eurecat. Ho diré bé. Ella és la Irene Ràfols. Irene, benvinguda.
Hola, bon dia.
Què feu des de la Unitat d'Innovació de Producte i Simulació Multifísica d'Eurecat? Quina és la vostra feina?
Doncs la nostra feina és donar resposta a reptes que ens arriben, no? Per exemple, algun client que té alguna idea, moltes vegades ens arriben idees que són poc concretes, i nosaltres el que fem és conceptualitzar-les. Treballem molt amb equip, no? Fem brainstorming, conceptualitzem idees, donem possibles solucions, mirem quines tecnologies es poden utilitzar per fer aquestes idees, per donar resposta a aquestes idees, i després ho anem aterrant de manera que acabi sent un producte, que pugui ser un producte que es pugui posar a la venda. Però per això hem de començar des de la idea, a través dels conceptes, sobretot seleccionar les tecnologies, i després ja desenvolupar més el producte, diguem, amb prototips, amb impressió 3D, amb renders, amb imatges fetes per ordinador, fins que al final l'aconseguim portar al mercat, doncs, a través de la industrialització.
Creativitat i innovació són dos conceptes diferents, però que en aquest cas doncs van molt junts, no?
Correcte, correcte, perquè la innovació sense la creativitat és molt difícil, i la creativitat en si mateixa ja és innovadora. Llavors, per nosaltres no sabem treballar sense ser creatius i tampoc sense ser innovadors. Per nosaltres és pràcticament el mateix.
Per tant, com poden ajudar aquests dos conceptes per trobar solucions per a un futur sostenible?
Doncs, per exemple, per repensar com van de ser els productes. Ara cada vegada més es tendeix cap a l'economia circular. Això vol dir que hem de crear productes que es puguin reutilitzar, i això no és només dissenyar productes, sinó dissenyar com funciona tota la cadena de valor, com les empreses donen aquests productes perquè es puguin reutilitzar i després elles mateixes se n'encarreguen d'aquesta reutilització. Com podem, per exemple, utilitzar materials que tinguin, sense haver de començar per matèries primes, sinó peces que ja siguin existents o parts de peces que ja existeixin i que les puguem incorporar en els nostres productes. Llavors, canvia la manera de dissenyar i per això necessitem creativitat.
Podríem dir que ja estem caminant cap a aquesta economia circular, no?
Doncs cada vegada més. És un procés, és una transformació i és un canvi de mentalitat. però sí, ja estem, podríem dir que comencem a caminar cap a aquesta economia i que ho hem de fer, a més a més.
I en tot això és important, per exemple, l'ecodisseny, no?
Correcte. L'ecodisseny el que ens dona és una metodologia per poder avaluar com de sostenible és el que estem dissenyant i si realment l'impacte ambiental que se li diu d'aquest producte serà menor o molt baix respecte als productes habituals. Llavors, aquesta metodologia ens permet durant tota la fase de disseny anar avaluant, doncs, per exemple, la procedència de les matèries primes i quin CO2 o energia embeguda tenen, i anar avaluant i prenent decisions ben fonamentades en cada fase del procés de disseny.
No sé si jo ho he donat per fet, però entenc que la tecnologia en tot això té un paper molt important, també forma part de tot aquest procés.
Bé, sí, clar, la tecnologia, doncs, té un paper important en el sentit de que, per exemple, com es transformen els materials, doncs es poden transformar utilitzant més energia o utilitzant-ne menys, no? O es poden fer servir, per dir una cosa, plaques electròniques que sigui després fàcil recuperar-ne els components o que no ho sigui tant. I llavors això també, com tots els components i materials que entren en un producte, que tenen a veure, evidentment, amb la tecnologia, doncs influiran molt en aquest resultat d'un producte més ecodissenyat o no.
I aquesta és una feina que s'ha de fer, entenc, doncs, per àmbits, per exemple, en el món de la medicina, en aquesta disciplina, cal treballar per oferir, no sé si tractaments, doncs, no ho sé, potser ens ho pots explicar, Irene, en aquest àmbit, què hi podem treballar?
En el sector, la meva experiència diguem que en el sector de la medicina o del sector mèdic és més en el que se'n diuen medical devices, que són doncs aparells o productes que doncs ajuden als metges, no, a fer diagnosis o a fer tractaments, no? I llavors en el camp de, diguem, de la medicina, podríem dir que sobretot és important de cara al disseny circular veure com es poden recuperar els materials, que no és fàcil perquè doncs, és difícil ser doncs, en contacte amb temes humans, no? La majoria s'han de destruir, llavors com es pot reduir aquest impacte ambiental de tots els materials, per exemple amb les mascaretes és molt evident, no? Doncs perquè tot aquest tipus de productes afectin menys el medi ambient.
Clara, parlaves de les mascaretes, la Covid-19 ha afectat en tot això, no sé si ha marcat un retrocés, si ha permès d'alguna altra manera doncs, avançar en tot el que és aquest procés.
A veure, per nosaltres la Covid-19 va ser una mena d'estímul perquè ens vam posar de seguida a intentar treballar i a treure productes per ajudar en aquell moment, no? Vam fer una mascareta amb altres empreses ràpida per impressió 3D per poder ajudar a les persones que ho necessitaven i que estaven a primera línia. I per mi la Covid-19 ha sigut un impuls, no? I un canvi de xip, sobretot també amb el que té a veure amb les matèries primeres, perquè després de la Covid-19, tothom ho sap, no? La crisi de les matèries primeres i les cadenes de subministre doncs no s'ha acabat de reclamar i això també ens fa repensar en com hem de dissenyar, en que tot el que puguem fabricar aquí és millor que fabricar-ho fora i per mi és com un punt d'inflexió en aquest canvi de xip, no?
Ha permès, per tant, agafar una consciència major ja, també a nivell de la ciutadania, creus?
Doncs potser sí que jo crec que nosaltres els clients o possibles clients que ens arriben sí que d'alguna manera estan més sensibilitzats per fabricar aquí o perquè no es fabriqui lluny, perquè tot sigui més local, no? I crec que és interessant perquè també és important de cara a fer productes més sostenibles, no? Que els puguem fabricar a prop, també és important reindustrialitzar el país. I llavors, per mi crec que hi ha hagut un canvi de conscienciació en general de la ciutadania, o almenys de part d'ella. Sí.
Un dels reptes que més n'hem sentit a parlar potser és el d'evolucionar cap a una mobilitat sostenible. En aquest sector, en aquest àmbit, podríem dir que és on ens trobem més avançats o encara hi ha molta feina a fer?
A veure, crec que en aquest àmbit s'està avançant ràpid, també perquè la indústria de l'automoció doncs, és molt potent, no? I pot fer-ho. Però encara falta per fer, no? Sobretot doncs, el tema del transport, diguem, de mercaderies, doncs encara falta molt. Sí que s'està investigant cada cop més en el tema de l'hidrogen per poder doncs, que aquests camions vagin, per exemple, amb hidrogen, però encara falta per fer. El que sí que és veritat que amb tots els fons europeus que estan arribant, el Green Deal i els fons Next Generation, doncs hi ha molta inversió pública, no?, que està ja fent que les empreses puguin investigar i es puguin posar al dia en tot el que és la mobilitat sostenible.
Ja per acabar, Irene, el Dia Mundial de la Creativitat i la Innovació, hem dit que és una data que se celebra des de fa relativament poc. És important aquesta data, doncs ja sigui per crear consciència, per seguir treballant, investigant en el que és tota aquesta evolució cap a un futur sostenible?
A veure, jo crec que és important també per crear consciència, per motivar també, no?, per motivar la gent que sigui, i a les empreses, que siguin més creatives, que siguin més innovadores i que proposin noves solucions perquè les necessitem. I llavors a mi em sembla que sí que és una data doncs, interessant i Catalunya sempre ha sigut un país creatiu i innovador, per tant crec que està molt ben trobada la data.
Irene Ràfols, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Continguts en xarxa.
Pizza Pazza torna a obrir les portes. A partir d'ara, gaudeix d'un arròs a la terrassa amb una vista immillorable al golf. Assaboreix les nostres pizzas cuites al forn de llenya i la nostra cuina italiana de pasta fresca. I si no vols sortir de casa, també t'ho portem. Pizza Pazza. Comandes al 972-770327. 972-770327. I per gaudir del nostre espai, vine a l'Avinguda Riells 47. Obert de dijous a dilluns. Consulta la carta a pizzapazza.cat.
Amb poc més de 2 gigabytes de memòria històrica, un present per descobrir i un futur incert però meravellós, l'actualitat vista des d'un rentaplats. Amb tots vosaltres, Joan Brugués.
I amb aquesta ovació rebem en Joan Brugués. Joan, en tinc en Joan ballant a l'estudi. Joan, què et passa?
Avui és el Dia Mundial de la Dansa.
És veritat, és el Dia Mundial de la Dansa. Mira com balla. Oh, llàstima que sigui ràdio i no tele i no veieu aquí els moviments de mans. Ui, que fa ballet també. Joan, t'aguantes de puntetes o no? Com ho veus, això?
Bueno,
home,
està bé.
El ballet, o comences als 2 anys o deixa't estar, eh?
Exacte. Jo vaig començar molt tard.
Massa tard, anem sí. Massa tard. Joan, anem a rentar plats?
Vinga,
doncs ho farem per la paraula, per el número, per el noi o la noia, la vaca tremolosa i l'anxova. Comencem per la paraula. Ai, no, que m'ha tirat el paper, ai. Em portes un concurs? Què és això?
El concurs del mes.
El concurs del mes, vinga, pues espera, que busco la sintonia. De què va? A veure, explica'ns-ho mentre jo busco la sintonia, va.
Estic al tanto de les notícies de Ràdio L'Escala del mes d'abril. Pip-pop-pip-pop-pira-papi. Puput.
Quina poma puput. Fas. Quina poma fas. A mitges, ja saps que jo escolto, però gravo el que gravo, eh? A veure, vinga. Va, anem a fer concurs.
Vinga.
Anem a fer concurs. Jo també estic pel paper, apa.
No, que era un paper reciclable,
ai,
que era d'una cara.
Perdona. Ara el desarrugo. Joan, a veure, vinga. A veure.
Anem a les dues. Avui n'hi ha dues de prèvies, eh? Per començar...
Què vol dir dues de prèvies? Per poder concursar ets de passar
zero.
La prova?
Sí, vinga.
Va.
Primera, quants dies té el mes d'abril?
30.
Vale, la primera està bé. La segona, si ajuntem a la Maria Eulàlia Giné i en Juan José Alfonso, quina cantant ens queda?
La Lali Be Good.
Molt bé. Bien.
Ja puc jugar, ara puc jugar?
Vinga,
bien, puc jugar, vinga.
Anem a la primera. Ja saps que hi ha tres respostes i tens tres comodins.
Val. Senyors de redacció, estigueu atents.
Senyors no, senyor. Perquè...
Senyor de redacció, a veure, estigues atent.
Vinga. Quanta... Hi va haver una donació de sang que va fer l'escola de l'Escolapi.
Sí.
quantes donacions van aconseguir? 57, 113 o 72?
72.
Segur?
No, però 72.
Optes per 72?
Sí.
Doncs correcte.
Bien. Bé, comencem bé.
Anem bé.
Ui,
tres preguntes, tres encerres.
Que tu has d'entendre que a mi me diuen els titulars aquí, però a vegades els cossos de la notícia me'ls perdo, eh?
Clar. Vinga, Ràdio L'Escala va participar al concurs d'arròs de 5 claus.
Sí.
No sé si estàs al cas.
Hi era. Era la gamba vermella que voltava per allà.
A part de Ràdio L'Escala hi van participar més colles.
Sí.
Conjuntament amb Ràdio L'Escala. Quantes colles en total hi van participar? 11, 15 o 17?
Comptant amb Ràdio L'Escala, eh?
Comptant amb Ràdio L'Escala.
11.
Segura?
Sí.
No vols canviar?
No vull canviar.
Doncs correcte!
Correcte! Estava atenta jo el dia de la plec. Bé. Quantes preguntes hi ha, Joan?
10.
10, ui.
10 preguntes.
2 de 10, vinga.
Vinga. Esports.
Ui,
estan
esports.
Bé, esports?
Sí. Faig una secció, hauria de saber el que em preguntis. A veure.
La pilota no és un component de la cardolla.
No. Bé, també.
Roda, vinga.
Vinga.
Anem a rodar la pilota.
Anem
al bàsquet. El sènior femení del Club Bàsquet L'Escala està fent la promoció per pujar a una categoria superior.
Sí.
A quina categoria superior està fent la promoció per pujar al Club Bàsquet L'Escala? Segona catalana? Primera catalana? O primera preferent?
Primera preferent.
Tu?
Sí.
No la vols canviar?
No.
Nyeu.
Però ja estan a primera catalana, no?
No, estan a segona catalana.
Estan a segona.
Primera preferent no existeix.
No existeix, ja m'ha sonat molt raro.
Nyeu.
Ho sento.
Aquesta l'haig de posar en vermell.
Ho sento, blavetes. Primera catalana, que ho aconseguiran.
Esperem que sí.
Què més, Joan?
Bueno, també és d'esports, però uns esports solidaris. Eh?
Esports solidaris, vinga.
Ja saps que cada any es fa la cursa de la dona.
Sí.
I aquí es recull una quantitat de diners que després destinen a el que toqui.
En aquest cas, contra el càncer.
Exacte. I la pregunta és, quants euros va recollir la cursa de la dona? 5.000, 800 o 7.000? Quants diries que en va recollir?
7.000.
7.000, segur?
7.000.
No vols canviar?
No.
No van ser més?
No.
No van ser 8.500?
7.000.
7.000? 7.000 a la una?
Sí.
És que ara, com que la van pujar d'allò, és com el Quien Quiere Ser Millonario, és que les primeres van molt ràpid
sí.
a la resposta.
I després
i van
posar
patir,
tensió allò.
I la resposta correcta és... 7.000, correcte!
Tres de quatre, vinga.
Anem per la cinquena.
Vinga.
I sense cap comodí, eh?
Imagina't.
El passat 3 d'abril...
Sí?
Es presentava la folia de la Sal un llibre. El seu títol era Meranges.
Mm.
Qui va ser l'autor d'aquest llibre, o qui és l'autor d'aquest llibre?
No puc buscar, eh? El comodí de Google no hi és, eh?
Carles Duarte, Rafael Bruguera o Josep Maria Guinart, un d'aquests tres. Vinga, pots fer servir un comodí, si vols.
Allà em torno-me'ls a dir?
Carles Duarte, Rafael Bruguera o Josep Maria Guinart.
Rafael Bruguera.
Així és...
Rafael Bruguera, sí. L'he encertat.
I l'autor del llibre Meranges que es va presentar a la folia de la Sal és...
Tantan.
Ara un xic de...
Espera, que li ficarem aquest ara.
Rafael Bruguera, sí! Correcte.
Estic més atenta del que ens pensem, eh?
Correcte. Vinga.
Vinga, aviam, que això està emocionant.
Vinga, un altre d'esports.
Vinga, t'agraden els esports, eh?
Bueno, mira, allò que buscava i va ser...
Vinga.
L'Escala va ser seu del BIC, que ja porta temps siguent-ho.
Sí.
De la Mediterranean International Cup.
Yeah.
De la categoria D. Vol dir, quina categoria es va disputar aquí a l'Escala?
Uh-huh.
Jo et diré tres categories, tu n'has de dir una.
Val.
A la B, Benjamí o Infantil?
Infantil.
T'has segura?
Sí.
I la resposta és...
I...
Atenció,
Sí, molta, molta primera.
Miau, miau.
Oh, era la vi, oi?
La vi.
Ah, era la vi.
Oh, aquesta l'he posat en vermell.
Ho he dit massa contenta i massa segura, eh?
A la vi, a la vi.
A la vi.
Sí. Que van jugar els meus nebots, els home, petits.
Home, Ai, Joan, vinga. estic tensa, Joan.
Tot i que a categoria la vi jugaven en camp gran, perquè la vi juguen en camp petit, el sí. futbol 7, però en el mic juguen en futbol 11 i juguen en camp gran. Vinga, anem per... Aquesta és complicada, ja t'ho dic.
Sí, doncs pues ja fallo les fàcils.
Aquí poder... has de fer servir els comodits.
Vinga, a veure, estigues no. atent.
La policia local, durant aquest mes d'abril, la policia local va nomenar dos nous sergents.
Mm-hmm.
I aquests sergents varen ser Joan Vargas, Didac Basanta, Ramon Pérez, King Guillaume, o Javi Fuentes, Jordi Sabrià.
Javi Fuentes, Jordi Sabrià.
Així de...
Sí.
Sense que te repeteixi el nom.
Sí.
Sense fer servir el 50%.
Sí.
I la resposta és...
És...
Ara, com que ja és la setena, hem d'anar un xic més.
A veure, val, perquè li poso emoció. I la resposta és...
Correcte!
Correcte! Saps per què ho sé?
No ho sap.
Perquè vam estar discutint si era Fuentes o Fuertes.
Anem a la vuitena pregunta.
Vuitena
pregunta.
Tinc el 50%, encara? Aquest vaig utilitzar,
aviam. El 50%, la trucada telefònica i el públic.
Val, va.
Quins artistes... Anem a musical, eh?
Musical.
Quins d'aquests artistes no actuarà al Portal Blau?
No actuarà,
eh?
Val.
Lil Dami, Ramon Mirabet o Clara Peia? Un d'aquests no serà el Portal Blau aquest any.
50%.
El 50%?
Sí.
Doncs te deixo't amb Lil Dami i Ramon Mirabet.
Lil Dami.
Lil Dami no actuarà.
Lil Dami no actuarà.
Estàs segura que el Lil Dami,
no,
d'origen escalenc com el seu pare,
no,
i els seus avis, i les seves germanes, i el seu oncle, que és el germà d'en Jordi Piqué,
sí,
no actuarà a l'Escala amb les ganes que ell en té d'actuar, perquè convida
a actuar... M'estàs fent liar o no m'estàs ajudant? A veure, amb què quedem?
No.
Deixo Lil Dami, em mantinc ferma a la meva resposta.
I la resposta correcta és...
És, aviam...
Correcte, Lil Dami no actua. Esperem que hi
sigui. L'any que ve.
De fet, havia de venir, no sé si era l'Ítaca o no sé quin era, però esclar, va haver-hi la pandèmia, es va suspendre, no va poder venir, encara no ha actuat.
Doncs volem Lil Dami a l'Escala, ho reivindiquem des de ràdio a l'Escala, això. Última.
No, dues te'n queden.
Ah, dues? No anava per la vuitè? Ah, clar, novena i desena, clar. Tens raó, doncs tenim 2 minuts.
Ja està, una pregunta de matemàtiques fallada. Després del 8 no ve el 10, ve el 9.
Doncs número 9, vinga.
Vinga. Ajuntament de l'Escala.
Sí.
Vinga. On s'ha ubicat la nova sala de plens de l'Ajuntament? Tu saps que s'estrenarà en el proper ple.
Sí.
Aquesta sala s'ha ubicat a un lloc.
Sí.
A la planta baixa, al segon pis o a la primera planta?
A la planta baixa. Allà on era la UAC.
I la resposta és...
És...
Correcte!
I quins coneixements que tinc, Joan, estic al·lucinant. última pregunta i últim minut de programa, vinga.
Aquesta és fàcil. Aquesta ja no te diré ni sense resposta.
Home, ja m'ho poses més difícil. Vinga.
Com es diu el partit polític? Com es diu el partit que ha deixat...
Què fa, la Lali? Tenim la Lali aquí, assistència de públic, gràcies, assistència de públic. Lali!
Has perdonat el premi si ho encertes.
Oh, tinc un premi aquí darrere. Espera.
És que és la secretària.
Mira, l'hauríeu de veure, està saltant per darrere meu.
És la secretària de 1, 2, 3.
Tenim 30 segons, Joan.
Vinga, com es diu el partit que va deixar Eva Trias?
Valents.
Doncs la resposta és...
És...
Correcte!
Ai, m'acaben de donar un premi.
El trofeu acreditatiu.
M'acabes de donar el premi, gràcies, Lali.
Una, dues, tres, 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 quatre, cinc, cinc, sis, set, vuit.
Vuit, vuit, vuit de deu?
Vuit de deu.
Vuit de deu!
Està bé, està bé.
Doncs em dones per aprovada, Joan?
Sí, sí, sí.
Jo ja me'n puc anar de cap de setmana tranquil·la?
Amb un comodí gastat, eh?
Molt bé.